Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @radiosabadell.
Actualment, els mitjans digitals són una font d'informació fonamental, essencial per seguir l'actualitat o les coses que ens interessen, sigui on sigui, i a només un clic gràcies a internet i també, evidentment, a l'ús generalitzat dels mòbils de darrera generació. Però no sempre ha estat així. De fet, la cursa per ser-hi present a la xarxa no va començar fins a finals dels anys 90. Nosaltres avui ens volem remuntar un xic més enllà, fins al 2012, perquè just aquell any, el mes de gener, va néixer a casa nostra, a Sabadell, el diari digital i Sabadell per enriquir i també per ampliar l'oferta de mitjans locals. Com van ser els seus orígens? Quins són els reptes presents i també de futur d'aquesta capçalera? En parlem amb el seu director, amb en Jordi Darriba. Bon dia, Jordi.
Hola, Raquel, bon dia.
I felicitats per aquests
Moltíssimes
10 anys.
Gràcies.
Ha costat molt arribar fins aquí?
No, jo penso que ens ha passat el temps molt, molt ràpid i gairebé no ens hem adonat mentre explicàvem el que passava a la nostra ciutat de que el temps anava passant i hem arribat a aquest 2022 on complim aquests primers 10 anys d'existència del nostre diari.
Explica'ns primer de tot, fem aquest viatge en el temps, per què l'any 2022, doncs això, decideixes tirar endavant un diari digital que no era massa habitual en aquell moment, i a més en un temps convuls, difícil, no? En plena crisi també, de retallades, crisi social.
Bueno, jo penso que aquí hi ha una confluència de diversos factors personals i socials i segurament de ciutat també, eh? La crisi de l'any 2008 va afectar molt als mitjans de comunicació, que van tenir grans retallades de plantilla, i va haver-hi tota una generació de la que jo em formo part i em sento membre de persones que segurament en aquell moment teníem entre 25 i 35 anys, que teníem un accés bastant difícil al món dels mitjans de comunicació, però que havíem estudiat i volíem exercir el periodisme als mitjans de comunicació i no a altres sortides professionals que pot tenir la nostra professió, no? Llavors, quan arriba la crisi de l'any 2008, en el meu cas personal, doncs començo a encadenar contractes curts amb condicions laborals bastant precàries, per dir-ho fàcilment, amb una conciliació laboral d'horaris també complicada, i arriba un moment en el que penses que potser hauries d'agafar allò les riendes i intentar fer el teu projecte, no? En aquell moment, l'Isabel surt el 2012, però jo crec que es comença a cuinar el meu cap, que sóc el que ho impulsa des de l'inici, l'any anterior, l'any 2011. L'any 2011 és un any relativament important, si recordeu va haver-hi tot el tema del 15M, totes les mobilitzacions també de les primaveres àrabs, tota l'eclosió de la xarxa social Twitter, que en aquell moment no era aquest canal tan d'odi i de trinxera en el que s'ha acabat convertint, i també era un any en el que comencen a haver-hi mitjans digitals nadius, és a dir, mitjans pròpiament digitals, que no tenien un suport en paper, com fins a aquell moment havien anat sortint, que pel motiu que fos, perquè la tecnologia ho permetia, perquè tot era molt més econòmic, doncs fan el pas, cadascú des de les seves possibilitats, per intentar informar de l'àmbit, ja sigui geogràfic o sectorial, que toqués, no? Llavors, el 2011, 2012, 2013, 2014, surten diversos mitjans de comunicació, des del diario.es, el Crític a Catalunya, o diversos mitjans de comunicació també temàtics i locals, en els que jo en aquell moment crec que la ciutat també necessita una altra veu, una altra opció, plural, que fos un mitjà per tothom en quant als continguts i també a la forma de presentar-ho, on tingués una certa importància la foto, que estigués ben ordenat, que estigués ben net, que toqués temes des d'un punt de vista potser no tan oficialista com el que s'estava fent en aquell moment, i començo a pensar de que això podria tenir una certa sortida, no? Llavors, durant tot el segon semestre de l'any 2011, doncs, faig el típic que es fa en aquests casos, plans d'empresa, estudi del mercat, tot això que diuen que s'ha de fer i que després no te'l mires, però segurament serveix d'alguna cosa, i finalment decideixo el mes de gener de l'any 2012 tirar-ho endavant. Podia haver estat el desembre del 12 o podia haver estat el març del 12, però sí que és veritat que arriba un moment que si vols fer alguna cosa has de dir, doncs a partir d'ara donem-li visibilitat i sortim al gener del 2012. Tot l'any 2012 va ser un any molt precari, va ser el pitjor any de la crisi econòmica a Sabadell, però vam fer aquesta prova i bueno, comencem a fer diversos temes, comencem a veure si pot haver un cert mercat i si pot haver-hi audiència, si poden haver-hi clients, si poden haver-hi anunciants, i fins avui.
I així vas aprofitar doncs, aquest nínxol, no? I 10 anys després, la veritat és que la crisi dels mitjans i sobretot dels convencionals segueix.
Jo crec que és un sector en crisi permanent.
Permanent, això és el que t'anava a dir, no? Però ara, 10 anys després, vosaltres, que sempre us heu mantingut doncs, en aquest format, el món digital, ara feu aquesta aposta, no? Aquestes publicacions d'aquestes dues revistes. Per què, Jordi?
Per diversos factors, també. El primer de tot, perquè bona part del nostre equip veu de la premsa en paper. I ve de la premsa en paper i som grans seguidors de la premsa en paper, sigui publicacions diàries o periòdiques. És a dir, ens agrada, ens emociona tocar l'olor, la tinta, i ja fa temps que volíem fer alguna cosa en paper que s'havia de coordinar o que havia de dialogar d'una forma bona amb el que fem cada dia en el digital, que continua sent el nostre nucli i així seguirà sent sempre. Però volíem fer alguna cosa que comencés i que acabés. És a dir, portem 10 anys, l'altre dia estava mirant números, hem publicat més de 22.000 notícies, hem intentat que la pàgina web tingui un cert ordre, però a internet mai s'acaba. Nosaltres diem que el diari és com un bitxo que li has de donar de menjar cada dia, perquè si no li dones de menjar cada dia se't cau, no?
I costa, d'alimentar doncs, la criatura.
És com un univers infinit i llavors igual has pensat que aquest dia has acabat i apareixen més coses o passa alguna cosa que no estava prevista, llavors és contínuament anar abocant continguts, intentem ordenar-los, intentem contextualitzar-los, intentem que tot estigui ordenadet, però sí que volíem fer una cosa finita, que comencés, que acabés, que ens permetés explicar el que volíem explicar en un format de text i de foto i que també se digui una mica amb la nostra forma de fer les coses, però que es pogués tocar, que fos tangible, que es pogués olorar i que complementés el que fem en el digital.
Explica'ns també per l'audiència, no? Què és el que trobaran doncs, en aquesta proposta i que també doncs, a on podem... Doncs, clar, aquesta tarda es presenta, però també doncs, a qui no pugui anar doncs, a l'Àgora, no? També té l'oportunitat d'anar a diferents establiments de la ciutat a buscar no? Doncs, aquesta proposta.
Són dues publicacions que qui vulgui venir a l'acte avui doncs, estarem encantats de saludar-lo i podrà adquirir-les. Però també les podrà adquirir des d'allà els principals punts i llibreries de la ciutat, doncs des del Corte Inglés i la llibreria Paes, la Llar del Llibre, Macondo, Libreria de la Plata, Llibreria Tècnica, i també la vendrem a partir de demà a la nostra pàgina web. Hi haurà una botiga online que estem acabant d'ultimar, es podrà comprar des d'aquí i llavors per les persones que són de Sabadell li enviarem al seu domicili sense cap cosa addicional i si la volen recollir, la podran recollir a la nostra redacció, al carrer Advocat Cirera, número 8, en un horari bastant ampli. Si la compren per internet i són de fora de Sabadell, sí que hauran de pagar les despeses d'enviament, perquè això no ens ho cobreix, però donem tot aquest seguit d'opcions, no? I llavors, pel que comentaves de les revistes, volíem fer una revista dels 10 anys, que té el punt de partida. A explicar l'evolució dels temes que hi ha hagut aquests 10 anys a la ciutat. Molts d'ells són temes que han sortit 25 milions de vegades i que o estan en vies de solució o no s'han solucionat. Volíem explicar també històries que haguem explicat en aquest temps, històries humanes que li hem donat una certa importància, de veure què va passar amb allò, des del Compra en Sabadell, el Manel Navarro que va a Eurovisió, o diverses problemàtiques socials, de Covid persistent, que han aparegut, les estudiants de l'escola industrial que van denunciar els comportaments d'assetjament sexual del seu exdirector fa temps, és a dir, explicar, posar rostre, que és una cosa que sempre ens ha agradat, explica aquestes històries, explica temes de fons de la ciutat, explica oportunitats també, cap a on pot anar la ciutat, fer una comparativa de com ha evolucionat en aquests anys, i a banda d'això volíem, evidentment, explicar-nos una mica i posar-nos en valor de la nostra iniciativa, del que hem fet, de quanta gent ens segueix, de per on ens segueixen, explicar coses que fem més enllà de la informació, com són concursos de fotos o concursos de microrelats, i també volíem tenir una certa part d'assaig o d'opinió, on diverses firmes que escriuen al nostre diari digital poguessin dir la seva sobre el nostre ofici, és a dir, el nostre periodista esportiu doncs, parla de com és fer periodisme esportiu en un mitjà local, si has d'anar sempre amb l'equip que juga a casa o pot ser més o menys crític. El nostre fotògraf parla de la fotografia del segle XXI quan tothom té un mòbil a la butxaca, o l'Antonio Santamaría, que fa una secció bastant exitosa d'història, doncs parla de les relacions entre la història i el periodisme. Tot això era l'especial de 10 anys que volíem fer, però també volíem fer una publicació cada any, i l'especial de 10 anys no ens permetia això. Llavors vam pensar de recuperar una idea que s'havia fet a Sabadell fa temps i que s'ha fet a moltes ciutats, de fer un anuari. No és un anuari exhaustiu, perquè per exhaustiu ja tenim la pàgina web on expliquem tot el que passa, però sí que és un anuari on et permet fer una perspectiva del que ha passat durant l'any 2021 a la ciutat, amb un punt afegit que volem fer cada any i que cada any serà diferent, que és un dossier central monogràfic destinat a un tema en concret.
I aquest any, doncs, per aquest llançament, us dediqueu als feliços anys 90, no? Explica'ns per què aquest tema, que evidentment dona per molt, i a mi m'agrada perquè també és una mica doncs, a buscar doncs, a aquest punt d'energia, no? De força que tenia la ciutat, no? En aquest moment en què vivim, que sí. Sembla que tothom està molt desanimat, també és interessant veure d'on partim, no? D'on venim.
Això està clar que també té una part personal, és a dir, jo sóc nascut l'any 82 i els anys 90 doncs, són els anys de la meva infantesa, i recordo, tinc la sensació de que van ser uns anys d'expansió de la ciutat i d'optimisme a la ciutat, no? Això coincideix que aquest any farà 30 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona, que Sabadell va ser subseu olímpica. Podríem discutir si es va aprofitar prou o no, però no forma part del que direm ara, eh? Però Sabadell va ser subseu olímpica al cap i a la fi, i va ser l'any en el que es va inaugurar la primera fase del Parc Catalunya, que és com una icona de la ciutat moderna. Segurament la Torre de l'Aigua és una icona de la ciutat industrial que tothom tenim al cap i és el màxim símbol de Sabadell, però el Parc Catalunya és on es troben, des del meu punt de vista, i conflueixen els diversos sabadells que viuen dintre de Sabadell. I llavors aquesta doble coincidència, any 92, Parc Catalunya, es Macià, Jocs Olímpics, ens permetia parlar d'aquella època des de diversos punts de vista, veure el que es va fer bé, el que no es va fer tan bé, què es podria fer per acabar de potenciar el que es va iniciar en aquell moment. I llavors destinem, crec que pràcticament són 40 i bastantes pàgines, a fer una aproximació així bastant des del punt de vista esportiu, ambiental, comercial, econòmic, polític també, del que van ser els anys 90 a la nostra ciutat, que segurament són com la darrera dècada que tothom tenim al cap de que això sembla que anava cap endavant, no? És una mica nostàlgic, però no és melancòlic, és a dir, la nostàlgia està bé recordar-la, està bé dir, ostres, que xulo va ser allò, però sí, hem de tenir en compte cap on podem anar, què podem fer millor, què no es va acabar de fer bé, i en canvi la melanconia el que produeix és paràlisi, estar quiet i dir que qualsevol temps passat va ser millor, no? I fins i tot el monogràfic, com hi ha moltes col·laboracions externes, hi ha punts de vista que a vegades no són del tot coincidents, que també és una cosa que ens agrada i que jo crec que genera una certa riquesa. És a dir, el punt de vista que comença el monogràfic, que és meu, segurament no és el mateix punt de vista amb el que acaba el monogràfic que el fa el periodista de La Vanguardia, el Plàcid García Planas.
Però demostra doncs, això, no? Com us definiu, com un doncs, diari plural, popular i crític. Suposo que en això és important, per això és important doncs, aconseguir subscriptors, no? Per tenir doncs, aquesta independència, també.
Està clar que, al final, i tots acabem depenent de les formes d'ingressos, perquè no hi ha un mitjà més lliure que el mitjà que és viable, no? I llavors necessitem que els mitjans de comunicació siguin viables. Nosaltres aquest any una de les coses que volem fer, diverses, és començar a demanar als nostres actors una col·laboració econòmica, que no anirà en detriment de tancar la pàgina web, o sigui, nosaltres no parlarem de murs de pagament que ara s'han posat de moda a pràcticament tota la premsa generalista, ni murs de pagament durs, ni murs de pagament tous, ni articles limitats al cap del mes, sinó que volem continuar sent un mitjà 100% obert, 100% gratuït, però sí que és cert que anirem a buscar la implicació de l'audiència més fidel que tenim detectada, que ens segueix per diverses vies, però bàsicament a través directe de la pàgina web, del Telegram o d'un butlletí de notícies que enviem cada dia. Tenim detectat que hi ha un nínxol de persones que tenen una certa fidelitat al nostre diari, i aquests sí que els hi demanarem que, si volen ajudar-nos a créixer, que és el nostre objectiu, no és mantenir-nos, estem consolidats, però volem créixer per poder destinar més recursos a fer periodisme, a fer coses noves per la ciutat, a fer productes nous com el que farem aquest any, a tenir una relació més gran amb els nostres actors, amb la nostra ciutat, a estar més presents en diverses coses. Doncs sí que els demanarem que, si ho tenen a bé, se subscriguin a l'ISABADELL i que, a banda de la seva ajuda, rebran algun tipus d'avantatge, que van en la línia d'acostar-se més al projecte. És a dir, donarem una veu i un vot en algunes coses que farem als subscriptors, mantindrem trobades amb ells, a les promocions que fem sovint d'entrades o de diverses coses passaran a ser prioritàriament per subscriptors, intentarem generar un espai de comentaris net, perquè a l'inici sí que teníem comentaris com molts diaris digitals, i allò va acabar sent una mica una selva, no? Que ara la selva està a Twitter, no? Però
totalment.
Allò era una selva que a mi em va costar algun mal de cap, fins i tot, perquè hi havia molta gent que escrivia en anònim, en pseudònim, que hi havia molta mala llet, i vam decidir suprimir els comentaris. Llavors ara intentarem fer algun tipus d'espai de comentaris prioritàriament per subscriptors, per intentar recuperar aquest diàleg que vam decidir tancar en aquell moment.
I per fidelitzar, no? M'imagino, perquè és important. Explica'ns una mica el perfil, i si dels vostres usuaris, no? Dels vostres lectors, i si creus, doncs, això, que aposten i que tenen clar, doncs, que els continguts de qualitat, no? També, doncs, tenen un cost. Perquè avui dia internet, no? Sembla que encara ens costa a vegades, doncs, que la veritat és que tothom, doncs, vol tenir, doncs, accés a la informació, no? De forma gratuïta, i per això, doncs, també em sembla interessant, no? Destacar aquest fet.
Això són dinàmiques que són macro, diguem, que venen de tendències anteriors, no? Durant un temps determinat es va optar per fer-ho tot en obert, i després es va optar per fer molt audiovisual, perquè això allargava les visites i així venia més publicitat, i després es va optar per fer vídeo, i després es va optar per fer clickbait i fer titulars cridaners quan no falsos. Llavors són tendències que ara van cap a la subscripció. Nosaltres sí que volem deixar molt clar que el nostre model de subscriptors no serà per tancar, no serà per restringir, que seguirem sent un diari obert, lliure i gratuït, però anem en la línia que va el diario.es a Espanya o que va el Guardian a Anglaterra, de demanar que la nostra audiència compromesa amb la viabilitat del projecte, si volen que nosaltres creixem, doncs necessitem que ens donin un cop de mà per poder-ho fer, i a canvi els hi donarem una relació major amb el nostre mitjà de comunicació i alguns altres avantatges que anirem explicant i que anirem indagant, perquè això és un projecte que ara explico per primera vegada i que ho expliquem a la revista, però que això segurament és un projecte a mig i llarg termini, perquè evidentment no farem així i tindrem 500 persones que estiguin disposades a pagar.
Totalment. Explica'ns també, clar, amb 10 anys suposo que heu viscut moments de tot tipus, no? Explica'ns si en algun moment també, doncs, heu patit, no?, per la viabilitat, per la continuïtat del projecte.
Bueno, els inicis van ser molt difícils, això està clar, i nosaltres, una de les coses bones que té la professió del periodisme, però que és una de les grans debilitats, és que és molt vocacional. I llavors està clar que no només jo, sinó que molta gent que ha participat a l'ISABADELL m'ha abocat moltes més hores i molts més esforços que el que abocaria una persona en una feina que no sigui tan vocacional, no? Llavors, els inicis van ser difícils, perquè, a més, diguem que la nostra especialitat era fer, i ha estat sempre fer continguts, fer notícies, i potser no hem fet altres accions que ajudarien a haver consolidat l'empresa més ràpidament, no? La venda de publicitat o altre tipus d'accions. Llavors, els inicis van ser complicats, però passats els dos o tres primers anys, jo crec que vam entrar amb un cert coneixement, consolidació de la marca, uh-huh. i ara fa 4-5 anys que estem creixent i sempre dintre del que és l'ecosistema de mitjans de comunicació digitals. No és una CNN, òbviament, sinó que és un ecosistema petit, fràgil, però uh-huh. estem consolidats i optimistes.
I a més, parla'ns, no? Abans comentaves, doncs, això, també la secció dels col·laboradors que parlen, no? De tots els que han anat passant per la redacció de l'ISABADEI, però qui és l'equip actual, no? Parla'ns també del David, de la Júlia.
Bueno, nosaltres tenim un... Sempre hem tingut un equip bastant flexible de persones que estan al 100%, que dic jo, que estan tot el dia a l'ISABADEI, que sempre hem estat el David i jo, i ara incorporem a la Júlia i Ramon, que ha fet una trajectòria començant com a se'ns va presentar, no sé si tenia 17 o 18 anys, a la redacció, que volia començar a fer alguna cosa per aprendre, practicar, doncs després va anar fent la carrera, a fer les pràctiques, es va graduar, ha estat treballant amb nosaltres 2 o 3 mm-hmm. anys com a freelance, i ara la podem incorporar per sort al projecte dedicació completa, i després tenim un equip de col·laboradors especialistes, la major part dels casos retribuïts, uh-huh. que fan doncs, l'esport, que fan anàlisi política, que fan la secció d'història, i després tenim articulistes d'opinió, persones que fan seccions més puntuals o més ocasionals a nivell voluntari. És a dir, tenim aquesta estructura que podríem dir que tenim 3 o 4 cercles, no? on cada vegada, a mesura que el cercle es va fer més petit, doncs la implicació és major, no?
Jordi, per acabar, et volia demanar, per exemple, aquí podem veure, no?, en aquest doncs, anuari, doncs, des de les notícies més llegides, no sé si quins són els temes, no?, que habitualment doncs, vosaltres creieu que funcionen més a nivell local, i no sé si fins i tot hi ha temes que també ja saps que són més difícils o que potser fins i tot doncs, tindran més problemes, no?, a l'hora de tractar-los.
A vegades... En definitiva, les notícies més llegides no parlen del mitjà de comunicació, sinó que parla de com som a nivell social. És a dir, els successos tenen un gran seguiment sempre i quan no s'abusi i s'enganyi, uh-huh. Però després hi ha molts temes de ciutat que són molt seguits o que poden tenir un cert èxit, des de polèmiques locals fins a temes de comerç en restauració, és una cosa que a la gent li encanta, temes 100% locals que no, si no sortissin en els nostres mitjans no sortirien més enllà, perquè a vegades sí que passa que quan un tema ja salta les fronteres de Sabadell, llavors el seguiment ja va per un altre cantó, no? Però jo diria que va per aquí. També a vegades, i cada vegada més, trobes que hi ha temes que no saps per què circulen molt o tenen moltes lectures. Hem detectat en els darrers mesos uh-huh. que hi ha una sèrie de temes d'història sobre el paleolític o sobre patrimoni que tenen un nivell de visites que molt enganxa. Superior al que pensàvem, i segurament és perquè uh-huh. com és tan fàcil de compartir entre Telegram, els WhatsApps i tal, comencen a sortir de les fronteres de saber, però a través d'aquests cercles més especialistes, no? I això també passa. I després les històries humanes funcionen molt i són una cosa que a nosaltres ens encanta. Jo ara parlo com a periodista, una de les coses que a mi m'ha agradat en aquests 10 anys, no és que m'ha agradat, no seria la paraula, però que sí que més m'ha emocionat, i una de les seccions que més m'ha agradat de fer va ser una secció que vaig fer en aquest cas jo sobre les històries de les persones que van morir de Covid a la primera onada de la pandèmia. Perquè en aquell moment veies el testimoni de la família, l'angoixa, la separació, tot el que ens va passar com a societat uh-huh. en aquell moment, ho vam poder explicar posant cara de gent no d'Andalusia, sinó de gent de Can Uriac o de gent del carrer Sant Pere, no? Ara me'n recordo una persona bastant coneguda que tenia un establiment al carrer Sant Pere, i també veies una mica com les costures del sistema van gairebé estripar-se en aquell moment, les connexions, el no saber si pots anar al metge, si no agafar-te al metge, però després... Llavors, és una cosa que sí que ens agrada, agafar la història personal i a través d'aquí explicar els reptes de la nostra societat, no?
I que realment és el que dona sentit als mitjans locals, no? Doncs, i demostra el servei que fem, no? I que per això és important
jo
que una
que
ciutat
el valor
tingui pluralitat, no? I diferents propostes.
I ja no només el periodisme local, sinó que jo crec que segurament és cap a on hauria d'anar el periodisme que vulgui fugir una mica simplement dels clics, sinó d'explicar el que està passant a nivell legislatiu i a les grans esferes, explicar les afectacions i els efectes que té doncs, a l'escala del pis o al veí del costat, no?
Aquest és el valor afegit, jo crec que, per acabar, clar, no sé si doncs, el tema de les pressions, no?, que abans també et comentava, no sé si alguna vegada t'has autocensurat.
Jo penso que al final, si tu exerceixes la professió amb una certa responsabilitat, sempre has de mirar a la balança pros i contres. Però davant del dubte, nosaltres sempre hem optat per contrastar les informacions, però publicar-les. És a dir, hem publicat informacions que poden ser més còmodes o més incòmodes per diferents persones, però jo diria que nosaltres no ens hem autocensurat i tampoc ens hem sentit excessivament pressionats. És una cosa que també és com un tòpic, però jo crec que a vegades les pressions també se les acaba posant un. És a dir, potser la primera pressió és civilina i si accedeixes a aquesta primera pressió civilina, perquè bueno, no m'han demanat tampoc res a canvi, sinó que és treure una paraula, canviar una línia o no sé què, doncs això, la bola es va fent més gran i més gran i més gran. Llavors s'ha d'intentar detectar la pressió a l'inici i ser convincent i estar segur del que publiques, i si t'equivoques, a nosaltres no ens ha costat mai ni ens costarà rectificar, perquè al final tots ens podem equivocar. Segurament fins i tot a la revista poden haver-hi algunes coses que estan equivocades, malgrat que ens ho hem mirat 40.000 vegades, no?
Doncs nosaltres també hem mirat la revista amb detall i també convidem els nostres oients a ser-hi presents aquesta tarda a les 7 a l'Espai Àgora, doncs, per celebrar aquests 10 anys de l'Ix Sabadell i que siguin molts més. Jordi, felicitats a tot l'equip.
Moltíssimes gràcies per convidar-me i ens anem veient.
Al matí, amb Raquel García.